Incertesa generalitzada i tots els escenaris oberts al Centre d'Esport Sabadell.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és 24 de desembre del 2024, una data molt assenyalada, a una setmaneta també d'acomiadar aquest 2024, aquest any, i amb una sensació de preocupació creixent en augment al Centre d'Esport Sabadell per aquesta ratxa de 6 empats consecutius que es va agreujar abans d'ahir, diumenge, davant el València Mestalla, i que ha fet que l'equip marxi de vacances tercer, a 4 punts del Sant Andreu. A hores d'ara es continua estudiant la situació en tots els fronts, i no hi ha cap decisió presa en ferm. De seguida ho ampliarem, però tots els escenaris continuen oberts, tant pel que fa a la banqueta com pel que fa també a la plantilla. Qui sí i que ha canviat d'entrenador és el Torrent, el primer rival del 2025 a la nova Creu Alta. En les últimes hores s'ha confirmat l'adeu de Vicente Mir, que se'n va a l'Alcoyano, a Primera Federació, i ara fa uns minuts l'entitat taronja ha confirmat també que el seu lloc l'ocuparà Xavi Jiménez, fins ara membre del cos tècnic. Qui deia que en aquestes dates festives no hi havia actualitat? Doncs això, portes obertes de l'últim programa abans del Nadal.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A punt de cagar el tió avui a les vies de so, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de l'hotel, menys actualitat, en canvi. El València ha destituït el Pipo Baraja amb l'equip penúltim a 4 punts de la salvació i un partit menys. El recanvi, en recanvi, sembla que serà Carlos Corberán, valencià de 41 anys, que entrena el West Bromwich Albion de la Championship anglesa. I Castelló serà la seu del Trofeu Internacional d'Espanya d'handbol, que tindrà lloc del 8 a l'11 de gener i que servirà per preparar el Mundial de Croàcia, Dinamarca i Noruega. A banda dels noruecs, a terres castellonenques, hi seran Egipte, l'Argentina, Argentina, Eslovàquia i Romania. Amb els hispanos, recordem, continuen concentrats els tres sabadellencs, Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández. I aquí a casa tenim tot això.
Què es comenta la recepció?
Insistim, l'última hora al voltant del Centre d'Esport Sabadell, també la del Torrent, les paraules de Diego Cámara ahir al Tribuna Preferent, també de Peque Polo, i un reportatge sobre els campions d'hivern. Això és el menú que tenim avui pel que fa al Centre d'Esport Sabadell. A més, la ressaca d'un nou derbi a segona catalana, el mal Nadal que passarà al futsal Pia, el bon moment del bàsquet sabadellenc, o una mica de waterpolo amb la triple nominació al premi a millor waterpolista femenina europea del 2024 que celebren a l'Astra, el Pool Natació Sabadell.
Han parlat en les últimes hores
Aitana Bonmatí, futbolista del Barça, després de rebre la Creu de Sant Jordi com a millor esportista de l'any, conjuntament amb Kilian Jornet, recordem, nascut a Sabadell.
Els que em coneixeu sabreu que és un premi molt especial per a mi, pel meu sentiment de pertinença a Catalunya. Des de sempre, la meva llengua principal ha estat el català. He crescut formant part i gaudint de la cultura catalana. Jugar al Barça, el club de la meva vida, del qual formo part des de fa 13 anys, encara ho fa més especial. I no només per la dimensió que té el club a nivell esportiu, sinó pel vincle que té amb Catalunya, amb la seva llengua i cultura. Em costaria entendre el Barça sense Catalunya i Catalunya sense el Barça.
La notícia curiosa.
Ho recordava ahir, Esport 3, es complien 25 anys, un quart de segle, del famós Tu eres muy malo, de Louis van Gaal, una de les rodes de premsa més recordades de la història. L'extècnic blaugrana es va encarar amb el periodista Edwin Winkels després que l'acusés de trencar un pacte al vestidor.
No, es muy malo su razón, que tú dices que yo he roto el pacto de vestuario, porque es muy malo. Es muy malo de su. No, es muy malo. Tú eres muy malo para decir pacto. Yo he roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo con esa razón. Y yo he dicho cómo yo tengo que explicar. Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo.
Rotto el pacto de vestuario. Ja, interpretación. Sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva. Sí, muy bien. Muy buen, Edwin Dingles. Feliz Navidad, para todos, Y buen inicio de nuevo milenio.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs això, avui d'un partit de la Premier de Tanzània. Quan acabi aquest programa, a les dues comença un Simba Tanzania Prisons.
I a les xarxes socials?
Doncs ara mateix una publicació de fa 9 minuts del Centre d'Esport Sabadell traslladant el condol per la mort d'Eduard Pérez Sánchez, delegat del primer equip entre els anys 2002 i 2006, enviant tot l'escalf a la família i amics. I també teníem preparada aquí una publicació a Instagram de l'excapità i exmembre del cos tècnic Àngel Martínez. Deia, permeteu-me que recuperi aquest gol que vaig marcar fa uns anys amb el Sabadell. Ho recomano, diu, pujar el volum perquè pot ser que sigui millor la narració que el gol.
Angelita Pari armaron, va para el cuarto, Josu me gustó para el cuarto, acá está Adri Cuevas a colocar, no, amagó, puede ser un golazo, Adri con zurda, revienta a Bel, le queda Ángel, ¡gol! ¡Gol!
No és la narració del Sergi Garcés, però li perdonarem aquesta vegada al capi, és la del famós 4-0 del dia del Lleida. L'última vegada, crec recordar que el Sabadell ha passat un Nadal tranquil i feliç.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va. Arrenquem aquest Hotel Suís. Ens posem en marxa 1:10 del migdia d'aquest dimarts 24 de desembre del 2024, dia assenyalat a moltes famílies que aquesta nit ja començaran a celebrar les festes amb un sopar, amb cagant el tió també. Demà és dia de Nadal, demà passat Sant Esteve. Bé, dies que haurien de ser de molta alegria i de molta felicitat, i el Centre d'Esport Sabadell em fa la sensació que ni una cosa ni l'altra. Han passat, ho dèiem abans, pràcticament 48 hores des de l'empat de diumenge a la Nova Creu Alta davant el València Mestalla, i la sensació és que aquest suflé, aquest rum-rum, aquell xiu-xiu, la mala maror, no s'ha rebaixat massa, precisament. Especialment pel que fa a les crítiques cap a la banqueta, i en concret centralitzades cap a la figura del tècnic David Català, que es troba a l'ull de l'huracà. En línies generals, continuen sent hores de preocupació, d'espera i de seguir estudiant la situació que ha portat el Sabadell a acumular aquesta ratxa de 6 empats consecutius, a perdre el lideratge, a passar el Nadal a 4 punts del Sant Andreu i, sobretot, a transmetre aquestes males sensacions que ha transmès en el joc a l'equip en els darrers compromisos. A partir d'aquí, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, no hi ha cap escenari confirmat a hores d'ara, ni tampoc cap decisió que s'hagi pres en ferm, ni cap a un cantó ni cap a l'altre. Està tot obert, i quan diem tot, és absolutament tot. Des de la banqueta, ho dèiem abans, fins a la plantilla. Perquè no podem obviar tot això, que hi ha un mercat d'hivern a girar de la cantonada, que un any més es preveu mogut, i que hi ha jugadors a la rampa de sortida. No enganyarem a ningú a aquestes alçades quan parlem de noms ja com els de Juanma García, els de Carlos Pérez, els d'Àlex Gompi, i fins i tot també, ho portem dient des del diumenge, algun central amb la intenció de reforçar aquesta línia defensiva. Tot obert, tot molt obert, insistim, en aquests dies de Nadal, que havien de ser tranquil·líssims fa cosa d'un mes i que acabaran sent decisius, tant en un sentit com en l'altre, tant en una decisió com en l'altra. Però vaja, que no hauria de passar tot plegat d'aquesta mateixa setmana, perquè en qüestió de 9 dies ha de tornar a la feina a l'equip per preparar un 2025, un tram inicial de 2025, que és molt i molt decisiu. Dit això, casualitats de la vida, qui sí que ha canviat d'entrenador en les últimes hores és el primer rival del Sabadell durant el 2025, aquest Torrent, un partit que, recordem, es juga el dia 12, diumenge, a les 5 de la tarda. L'entitat taronja va emetre un comunicat ahir a la nit per anunciar l'acord amb Vicente Mir perquè el tècnic de Meliana es desvinculi amb efecte immediat. Segons l'escrit, Mir ha decidit acceptar una nova proposta professional per part d'un equip de superior categoria i totes les veus apuntarien cap a l'Alcoyano de Primera Federació, al qual ja va dirigir el Collao Mir la temporada 2018-2019. Per tant, l'ex-tècnic ja del Torrent deixa l'equip que va pujar en el seu dia i el deixa situat un punt per sobre del play-out i del descens, després de perdre els últims tres partits de l'any, inclòs el 4-0 de diumenge al Narcís Sala. El seu recanvi tampoc s'ha fet esperar massa, ho dèiem, és el seu segon, Xavi Jiménez, un home de la casa, natural de Torrent, que ha entrenat al club les últimes tres temporades i que ara fa una estona, insistim, ha estat anunciat com a nou entrenador del Torrent, debutarà el 12 de gener, insistim, a l'estadi de la Nova Creu Alta. I avui hem d'escoltar dos protagonistes al Centre d'Esport Sabadell. D'una banda, un futbolista que segurament exemplifica a la perfecció aquest moment de dubte que viu l'equip. És Diego Cámara. El central havia signat una primera volta, venia signant una primera volta força notable, amb alguna errada puntual, això sí, però la veritat és que des del dia de la Penya Deportiva fins aquí ha sortit pràcticament a totes les fotografies més preocupants a nivell defensiu de l'equip. Ahir vam poder escoltar l'entrevista sencera al Tribuna Preferent de la mà del Sergi Garcés i avui també la recuperem íntegrament aquí a l'Hotel Suís per tots aquells que ahir us la vau perdre.
Diego Cámara, buenas tardes.
Buenas.
Por llamarlo de alguna manera, porque es evidente que tú has llegado a media temporada, por lo tanto, te salvas de la primera mitad que fue nefasta, pero no acaba el 2024 como deseábamos, está claro.
No, está claro. Yo creo que todos queríamos acabar de otra manera, al menos el último partido aquí en casa con nuestra gente y no ha podido ser. Y pues bueno, ya pensando un poco a 2025 y nada, modo de reseteo ahora para las navidades, que viene bien algunas veces, ya sea por bloqueo mental o por lo que sea que no podemos controlar y pues bueno, resetear, año nuevo y con ganas de empezar ya el siguiente año.
Esto lo hemos ido preguntando, por desgracia, las últimas semanas. ¿Os llegáis a explicar qué os ha pasado en este final de temporada? Porque el equipo llevaba una línea positiva, con confianza, le salían las cosas, y de repente llega el primer empate, parece que es, pues eso, un empate que puede pasar, llega el segundo, y no sé si ahí se generan más dudas de las que realmente se tenían que haber generado en general. Supongo que dentro del vestuario también se genera una duda de ahí que ahora las cosas no salen.
Bueno, pues como he dicho antes un poco, ¿no? Hay cosas también que no dependen de nosotros, que no podemos controlar y pues bueno, ya sea pues ese acierto de cara a portería, pues ya sean las opciones que muchas veces nos generan, ya sean pocas veces y pues acaba en gol y pues entras como en un pequeño bucle que dices que no te explicas, no, o sea, te quieres explicar, pero bueno, no, al final no acaban de salir las cosas como queremos. A la vista está este último partido y pues bueno, solo queda una cosa, seguir trabajando, seguir estar unidos y seguro que los resultados van a llegar, o sea, 100%. Entonces, pues bueno, un poco de trabajo, un poco de mejora diaria, cambiar un poco el chip y a seguir para adelante, no queda otra.
Has comentado un par de veces lo de resetear. Me imagino que el parón en ese sentido le viene bien ahora mismo al equipo. Si fuera un equipo de baloncesto, le diríamos que esto era un tiempo muerto que se necesitaba para parar un poco la dinámica. En el caso del fútbol no tenemos tiempos muertos, por lo tanto, un parón, desconexión, olvidarse del fútbol hasta que puede ser bueno en ese sentido.
Sí, yo creo que sí. Pues mira, yo creo que es el mejor momento ahora para resetear, no quería volver a usar esa palabra, pero bueno, es así, un poco de tiempo para estar con nuestras familias, para desconectar y venir con las pilas cargadas, sobre todo mentalmente. Entonces yo creo que nos va a venir bien para el equipo, para todos, y volver con más ganas que nunca, que sabemos del objetivo que al final nos toca 2025, entonces es lo mejor que yo creo que nos puede pasar ahora.
Lo hemos también comentado, y contigo en concreto algunas veces, el hecho del peso, de esa responsabilidad. Ya no le quiero llamar presión, porque al final alguien dirá presión, es otra cosa, responsabilidad, que el equipo parecía saberlo gestionar y que ahora no sé si eso está pesando más de lo que pesaba a principio de temporada. Y mira que pesaba, porque lo sabíamos todos, lo sabíais todos cuando llegasteis aquí.
Correcto, tú mismo lo has dicho. Tú cuando vienes el Sabadell sabes la exigencia que vas a tener. Te puede venir a favor o parece que ahora en contra, porque no estamos sacando los resultados esperados. Pero bueno, es una cosa con la que hay que lidiar, el futbolista en sí, ya sea aquí en el Sabadell o en cualquier equipo con un poco de exigencia. Y ya está, hay que saber dónde estamos. Yo creo que somos conscientes y no queda otra. Los equipos grandes yo creo que se basan también en estos baches, por llamarlo de alguna manera, y volvernos a hacer fuertes. Ya está, no queda otra. No hay tiempo para mirar atrás, solo hay tiempo para mirar hacia adelante, y yo creo que todos unidos, afición, equipo, cuerpo técnico, todos lo vamos a sacar hacia adelante, no tengo ningún tipo de duda.
Si haces un balance de las 17 jornadas, ¿algo que te haya sorprendido de la liga que quizá no esperábamos, o al revés, que digas, no, esto estaba claro que iba a ser así y se está confirmando que el grupo tercero es así?
Pues yo la verdad es que no tenía ningún tipo de duda. Ya había jugado algunas temporadas en este grupo y al final está todo igualadísimo. A las pruebas me remito. Pues todo el mundo pensaba que nosotros íbamos a acabar ahora en Navidad a 10 puntos del segundo, que a todos nos hubiese encantado, por supuesto, pero a todos los cuesta, todos puntúan, los de abajo, los de arriba, y pues a vista está que estamos todos ahí, dentro de lo que cabe.
2025, has hecho ya la petición, a largo plazo, a corto plazo casi te la pido, pero me dirás aquello de volver ya con la cabeza otra vez limpia de todo, y me imagino que con esa, si tuvieras que hacer una carta a corto plazo, como digo, a los Reyes, que la primera jornada venga con victoria, aunque solo sea por romper dinámicas ahora ya.
Por supuesto, ahora mismo yo creo que todo el equipo, aparte de que sí que es verdad que va a venir bien, pero también tenemos ese hambre por mira, y que llegue el próximo partido ya y cambiar esta pues, rutina o esta dinámica, y ya está, es que no queda otra. O sea, no voy a pedir a largo plazo, como tú has dicho, porque yo lo que quiero es ganar el siguiente partido, que al final el objetivo, obviamente sabemos cuál es muy bonito, pero ahora mismo empieza ganando el siguiente partido.
Me voy a ahorrar la pregunta azucarada de estas fechas, de decir, venga, pídeme un deseo para el 2025, porque el deseo que yo creo que lo tenemos todos marcado, por lo tanto nos quedamos con el de a corto plazo. Diego Cámara, gracias, que vaya bien las fiestas, la desconexión necesaria, y a volver, como dices, reseteados, vamos a quedarnos con eso. Hasta la próxima.
Muchas gracias y feliz Navidad a todos.
Doncs insistim, aquesta conversa amb Diego Cámara, que ahir ja els més fidels al Tribuna Preferent ja la va poder escoltar o veure també al canal de Twitch, en aquest programa que es pot recuperar també al canal de YouTube de l'emissora, ahir amb l'Adriana Arroyo, amb el Sergi Viamonti i amb el David Soler, parlant també de les samarretes, de les samarretes arlequinades d'aquesta temporada, que estan sent un èxit de vendes, especialment la primera, havent superat ja més de 1.000 unitats venudes. Va, perquè no sigui tot negatiu pel que fa a la part dels futbolistes, hem fet ja una pinzellada positiva, ens quedem també amb l'estrena golejadora de Peque Polo, una altra de les poques notes positives d'aquest tram final de 2024 al Centre d'Esports Sabadell, després de la greu lesió a la pretemporada que el va tenir 4 mesos allunyat dels terrenys de joc, amb els problemes musculars derivats el famós dia de l'Europa. L'atacant arlequinat va obrir diumenge a la Llauna davant el València Mestalla i realment va ser un dels millors equips, especialment durant la primera mitja hora en què va estar molt actiu el colomenc. Després, evidentment, aquesta benzina per la inactivitat doncs va durar el que va durar. El gol tampoc és que servís per posar fi a la ratxa d'empats, però sí que Peque va donar símptomes d'apropar-se a aquella versió del futbolista que en les dues últimes temporades amb el Badalona Futur doncs ha marcat ni més ni menys que 18 gols i que, per tant, també ha de ser important enguany aquí a la nova Creu Alta.
Al final, los primeros partidos, pues tampoc fue muy bien. El primero tuve que salir y el segundo, bueno, aguanté los 15 minutos que tuve. y al final sí, el gol me da mucha motivación, mucha alegria i a seguir treballant.
Molta alegria que li donava a Peque Polo aquest primer gol. Esperem que de molts amb la samarreta arlequinada. Recordem, ho dèiem, el debut va ser frustrat per les molèsties musculars davant l'Europa, però realment el jugador colomenc ha acabat l'any amb dues titularitats, tant a Premià de Dalt contra el Badalona Futur com en aquest últim partit a la Nova Creu Alta davant el València Mestalla. Segurament l'aturada nadalenca per ell no arribi en un bon moment, ara que començava a agafar forma i ritme competitiu, però Peque Polo, que s'ho ha pres també des del prisma d'agafar forces i de carregar les piles a aquestes vacances.
Cuando llevas muchos partidos jugados y todos los minutos, el cuerpo lo nota. Yo creo que las vacaciones siempre van bien para todo el mundo. Y creo que nos vamos a coger muchas pilas para llegar lo mejor posible.
Doncs diu Peque Polo que agafaran, que carregaran les piles en aquesta aturada nadalenca. Una aturada que, insistim, es farà un pèl llarga fins al 12 de gener per aquesta situació de l'equip, malgrat que tornin els entrenaments el dia 2. No han acompanyat els resultats col·lectius en aquest tram final a partir de mitjans de novembre, però Peque assegura que la plantilla continua motivada.
Yo creo que el equipo... que está bien, son fases de la temporada que pasan. Llevamos bastantes empates, pero veo al equipo enchufado, con ganas y trabajando duro todos los días.
Doncs més dur, si cap, haurà de treballar l'equip per assolir el gran objectiu de la temporada, que no és altre que el retorn a la Primera Federació. Dit això, qui millor ho té ara mateix, queda molt, queden 17 jornades, és el Sant Andreu, que és el campió d'hivern amb 33 punts, amb aquest títol honorífic, 33 punts, 3 més que l'Atlètic Balears i un més, en aquest cas el conjunt balearico, que el Sabadell, és a dir, 4, el conjunt andreuenc respecte al centre d'esports. En les últimes hores hem tingut el Sergi Parc remenant estadístiques, remenant hemeroteca, per veure si el primer classificat a la jornada 17 acaba tenint premi gros o no. Doncs al final ho ha plasmat en aquest reportatge amb l'ajuda també del Roger Benet.
És garantia d'acabar ascendint si ets el campió d'hivern? Evidentment, la resposta és no, però hi ha dades molt interessants en aquest sentit que podem tenir en compte a la segona federació. La primera pregunta que ens podem fer és òbvia.
Quants campions d'hivern han acabat al final de la Lliga ascendint directament?
Bé, doncs, si teníem en compte que hi ha 5 grups i que s'han completat 3 temporades des de la creació de la categoria, 5 per 3 igual a 15, dels 15 campions d'hivern del passat a segona federació... 11 han acabat primers al final de la Lliga. 11 de 15, déu-n'hi-do.
I el grup 3, com ha anat la cosa?
En el primer any, el curs 21-22, el Formentera era el líder al final de la primera volta amb 34 punts i el Numancia, amb un partit menys, quan gairebé tots els equips estaven al dia, estava fora del play-off a 8 punts de diferència i el maig va acabar campió, mentre que els illencs van fer una segona volta per oblidar i no van classificar-se ni per la promoció. En canvi, tant fa dues temporades com a la passada, el campió de Lliga sí que va ser el mateix que el d'hivern. El Teruel i l'Hèrcules, respectivament, van conservar el primer lloc.
Quina ha sigut la tendència de la competició?
Cal dir que en l'any d'estrena de la segona federació, la temporada 21-22, hi va haver canvi de líder en 3 grups. Només es va mantenir el Córdoba en el 4 i, entre cometes, l'Osasuna Promeses en el 2. Bàsicament perquè el filial navarrès, justament en aquelles dates, tenia un partit pendent i va ser el tercer equip de la Real el que era primer. Però si els Rojillos haguessin jugat els partits en l'ordre que tocava, haurien estat els campions d'hivern i també els del final de la Lliga. Una mica embolicat, però al final comptem que el Promeses va ser campió al final de la primera volta i també de la segona.
Això en el primer any de vida de la segona federació. I després... què?
L'escenari va ser radicalment oposat al segon any, la campanya 22-23. Tots els campions d'hivern van ser els guanyadors de les respectives lligues. Arenteiro, Sestao, l'esmentat Teruel, Antequera i Melilla van acabar pujant per la via ràpida. I pel que fa a l'any passat, 4 dels 5 campions d'hivern, Ourense, Bilbao Atlètic, Hèrcules i Sevilla Atlético, van ser els vencedors al maig. L'únic canvi es va donar al grup 5è, en què la Gimnàstica Segoviana li va pispar la primera plaça al Numancia. Vaja, resumint, que la tendència en aquests primers anys de vida de la segona federació s'ha decantat perquè els campions d'hivern ho siguin també al final de la Lliga.
I aquesta temporada, com pinta la cosa. El grup 3 és clarament el més igualat del 5 i el que podríem dir ho té tot més per decidir. I ja no parlem només del primer i únic lloc que dona dret a ascendir a Primera Federació directament, sinó de poder optar al play-off. Recordeu, el grup del Sabadell, el Sant Andreu, és líder amb més 3 sobre el Balears, més 4 sobre el conjunt arlequinat i més 6 sobre el 6è, l'Europa. Aquest marge respecte al primer equip que no pujaria o que no faria play-off, és el més reduït de tots els grups. Fixeu-vos en el grup 1. Pontevedra, líder, 39 punts, a prop també a 3 el Numancia. Però el tercer, que seria l'equivalent al Sabadell, està a 12 punts i el sisè a 13. Molt exagerat també el grup 2. Arenas de Getxo, primer amb 39 punts. El segon està a 5 punts, el tercer a 8 i el sisè, que és l'Egea, a 14. El grup 4, l'UQAM, té 35 punts, 6 més que el segon i el tercer, i 9 més que el sisè. I el grup 5, el Guadalajara, que té 40 punts, també té més 6 sobre el segon, més 7 amb el tercer i més 13 sobre el sisè. Per tant, res a veure amb l'escenari del grup 3 de la segona federació, que està tot més igualat en aquesta zona alta. La batalla per estar aquí dalt, en aquest grup, és la més dura de totes. El Sabadell ha sortit ferit de les últimes lluites. Veurem si a les pròximes no surt tan malparat i acaba sent el vencedor.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, seguim aquí a l'Hotel Suís d'avui dimarts 24 de desembre del 2024. Hem dedicat la primera mitja hora aproximadament a parlar de l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. Hem de seguir ara amb més qüestions perquè, per exemple, en futbol territorial, el quart derbi sabadellenc de la temporada, el grup 4 de la segona catalana, es va saldar amb taules. L'empat a 1 al municipal de la Creu no va deixar massa satisfet ni a la sabadellenca ni al Tibidabo Torre Romeu. Els de la zona sud es van avançar abans del minut 20 amb un gran xut des de la frontal, però l'autor d'aquest 1-0, Miguelito, va ser expulsat, volíem dir, al límit del descans. Això ho va aprofitar el Tibi per empatar la segona meitat per mitjà de Roberto Picón en una centrada lateral que no va tocar ningú i es va acabar introduint a la porteria. Com diem, repartiment de punts que deixava sensacions agradolces en els dos tècnics, tant el de la Saba, Juan Carlos Rodríguez, com el seu homòleg a la banqueta rival, Toni Sánchez. Els escoltem a tots dos per aquest ordre.
Sensaciones buenas y malas. Malas porque desde el minuto más o menos 40 por ahí, no me acuerdo qué minuto, nos hemos quedado con un hombre menos y a partir de ahí pues ha tenido que cambiar el partido, pues hemos tenido que hacer dos líneas de cuatro y las sensaciones, porque bueno, Se me han roto dos compañeros más, el portero, el banda, y bueno, en esas sensaciones malas. Pero bueno, un punto después de la racha que teníamos y después de jugar contra el Tibidabo es bueno.
Deja unas sensaciones pues malas, porque creo que los hemos tenido ahí encerrados bastante, muchos minutos, y bueno, pues teníamos que haber sido más eficaces, más aprovecharlo más la superioridad numérica, y no lo hemos hecho.
Anem a pams. La sabadellenca trenca la ratxa de 5 derrotes consecutives i el punt els deixa onzens amb 14 punts, 2 per sobre del perill. Per la seva part, el Tibidabo perd pistonada amb la part alta amb els dos últims empats i es queda sisè a 2 punts del play-off. Però la gran notícia del cap de setmana, amb el permís d'aquest derbi, és que el Sabadell Nord ja no és el fanalet vermell del grup. Els de la zona nord van guanyar dissabte al camp de qui precisament és ara el nou QE, l'Avià, i va ser un altre partit, podríem dir, made in l'equip de Cristian Barea. Els locals es van avançar 2-0 al minut 20, però al 53 manaven els de Can Oriac 2-4. Al final el marcador va ser de 3-5, però el tècnic assegura que podria haver estat encara molt més cridaner.
Si tú miras los números, estamos penúltimos, eso es la realidad, y nos han metido muchos goles en contra y estamos haciendo mucho inciso en ello, pero somos el tercer equipo que más goles marca del grupo. O sea, a partir de ahí tienes que sacar un poco a veces de conclusiones. Es verdad que en el minuto 3 habíamos generado dos acciones de uno contra uno contra el portero y ellos nos meten, para mí, dos goles en los dos primeros de forma aislada, de errores individuales. Pero luego es verdad que quedamos 3-5, pero es que si hubiéramos acabado 3-8 o 3-9 tampoco hubiera pasado nada.
En aquest sentit, el Sabadell Nord, atenció a les dades, porta 31 gols a favor en 13 jornades, és el tercer millor atac, però n'ha rebut 38, 8 més que el segon en aquest apartat. Sigui com sigui, és la segona victòria consecutiva d'aquest conjunt que ara mateix el deixa a 3 punts de la salvació. Barea no descarta res durant el 2025 amb les incorporacions que faran durant l'aturada.
Yo creo que si las cosas nos iban medianamente bien y vamos a tener opciones de estar arriba, a veces pues las cosas no son como a uno le gustaría, y es lo que te he dicho, ha habido muchas situaciones que internamente pues han sido muy complicadas y que intentas salir a contracorriente de la situación, pero es que realmente creo que con lo que vamos a incorporar ahora en diciembre, que probablemente llegue alguna incorporación de más categoría y demás, pues bueno, yo creo que seremos un equipo a tener en cuenta, o al menos eso espero.
I a tot això, qui marca ara mateix la salvació és el Can Rull Rómulo Tronchoni, que va caure per la mínima al camp del segon, al Ripollet, amb un gol en el primer minut de joc. Els de Damián Brocal acumulen 7 jornades consecutives sense guanyar i s'estan apropant perillosament a aquesta zona de descens. L'acció es reprèn el segon cap de setmana del 2025 amb la penúltima jornada de la primera volta i amb un altre derbi, el cinquè, Can Rull Sabadellenca. El Tibidabo visitarà el Vilanova del Camí, mentre que el Sabadell Nord rebrà el Berga.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sis minuts per sobre del punt de dos quarts de dues. Obrim ara un extens bloc de futbol sala. Si parlem d'una situació dolenta o preocupant al centre d'esport Sabadell, la del carrer Garcilaso amb l'Escola Pia és directament dramàtica, amb el conjunt de Pedro Donoso enfonsat a la classificació de la segona B. Aquest passat cap de setmana tenien, en aquest cas, un duel directe a Can Colapi i cada vegada estan més lluny d'aquesta permanència. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau.
Un partit molt boig, el que es va viure dissabte a la tarda a Can Colapi i amb un desenllaç desfavorable pels interessos, en aquest cas, de la Pia.
Sí, Pau, així és. 6-8 va perdre l'Escola Pia davant el Bisontes de Castellón. Un partit on, com dius, va ser d'autèntica bogeria amb intercanvi de cops per part dels dos equips. Intentarem fer un resum ràpid. Els castellonencs es van avançar als 2 minuts. Poc després, al 4 i al 9, Carlos Povedano i Eric Carrera capgiraven el marcador. Al 10 tornava a empatar el Bisontes i al 13 es posava per davant, 2-3, i Pepe Font feia de falta el 3-3. Els últims compassos dels visitants feien el 3-4 i sobre la botzina, abans del descans, Àlex Martí posava l'empat a 4 amb el que es marxava a vestidors.
Tot això només 20 minuts, recordem que el partit va acabar 6-8.
Sí, perquè a la tornada a la pista el Bisontes va anotar ràpid 2 gols per posar-se 4-6, resultat que Eric Carrera i Miguel León en un minut es van encarregar d'igualar i al tram final els castellonencs va marcar 2 gols més que posaven, com dius, aquest definitiu 6-8 al marcador. Al final del partit, el tècnic Escolapi, Pedro Donoso, lamentava les oportunitats fallades.
Cuando el partido ha estado muy igualado, yo creo que hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras que no la hemos metido y bueno, al final
Esto todo se basa en meter la pelota, ¿no? Independientemente de si está bien en defensa o no, ¿no? Pero bueno, sigo diciendo que en casa no podemos encajar 8.
Amb la derrota contra el Bisontes de Castellón, l'Escola Pia és penúltima a la classificació de segona B, a 10 punts de la salvació que marquen els mateixos castellonencs i el IFAQI d'Alacant. Una victòria dissabte no hauria permès als de Donoso sortir de les places de descens, però sí apropar-se a la permanència. El jugador Daniel Loinaz, visiblement tocat, reconeixia que marxaven a casa tristos.
Te vas triste, te vas rayado, porque último partido antes de Navidades, teníamos muchas ganas, pero bueno, nos quedan 15 finales, como aquel que se dice. Y hasta el último día vamos a darlo todo para conseguir la salvación y no queda otra.
Com deia l'Oinaz, els escolapis intentaran ara descansar l'aturada nadalenca per tornar a la competició el 2025 amb les piles carregades. No ho tindran fàcil la Pia, ja que a la tornada rebran el Pia Garden al Covisa Manresa, segon classificat. Donoso, però, agraïa l'arribada de les festes.
El parón no va a venir bien, vamos a descansar esta semana, vamos a desconectar un poquito y volveremos con fuerzas, con ganas, con ilusión y bueno, y al final solo queda que seguir trabajando, ¿no?
Veurem si el 2025 la Pia pot capgirar la situació i salvar a finals d'any la categoria.
Doncs 15 finals, com deia l'Oinaz, són les que li queden a l'equip. Però realment situació dramàtica, amb aquests punts 10 en total que hi ha ara mateix de marge amb la salvació. A Can Colàpia el moment és crític, l'altre equip de la ciutat a la segona B, el Natació Sabadell, en canvi, viu un moment dolç. No va guanyar, però sí que encadena 7 jornades, en aquest cas, sense conèixer la victòria.
Així és, els de Jordi Marín van empatar a 3 a casa de l'IFAQI i de l'Alacant, però han aprofitat la desfeta de l'Indústries B a la pista del Pilar de València per escalar fins a la tercera posició de la Lliga. A Terres Alacantines, el club no va sortir el 40-20 del tot concentrat i va veure com al descans l'IFAQI, equip, com veiem abans amb la Pia, de la part baixa de la taula, marxaven al descans guanyant per 3-1. El tècnic nedador reconeix que no se'ls està donant bé els partits amb desplaçament llarg.
Va ser molt similar al partit que vam tindre a València. Realment els desplaçaments llargs ens està costant entrar al partit. Entenc que és una experiència diferent per l'equip, però la primera part ens anem al descans amb un 3-1. Aquest dia no va ser una sensació col·lectiva, sinó van ser errors individuals que no solen ocórrer, però sí que van passar. I clar, la segona part hem de tornar a tirar d'heroica com ja va ser el dia de València. És una cosa que hem de corregir ja, sobretot els desplaçaments fora, perquè hi haurà un dia que no ho podrem aixecar.
A la represa i ja al tram final, Raúl Martín i Àlex Llamas, amb dos gols gairebé consecutius, situaven el 3-3 al marcador. Marín valorava positivament la reacció de l'equip, però creu que si volen mantenir-se a la part alta han de jugar concentrat als 40 minuts.
La part positiva és la capacitat de reacció, però clar, no ens podem quedar amb això si volem optar a quedar-nos a les posicions a les que estem. Crec que la millora d'aquest equip passa per fer una bona primera part i que després la segona part no sigui anar a remolc d'un partit on cada ocasió que perds per no empatar el partit és més desesperació. El camí passa per fer bones primeres parts, per sortir endollat als partits, i sobretot aquests desplaçaments llargs, ara que tenim la lliçó apresa de València i IFAQI, doncs que no ens torni a passar.
Com dèiem, gràcies al punt aconseguit a Alacant, el club és tercer i passarà l'aturada nadalenca en zona de play-off. Amb la gran primera volta que ha fet el Natació Sabadell, amb un balanç de 8 victòries, 4 empats i només 3 derrotes, els de Marín comencen a plantejar-se objectius que potser no eren els establerts a principi de temporada. Així ho explica el tècnic.
Per mi és espectacular. Realment no esperàvem aquesta primera volta i ara que estem aquí, tot i que tindrem la baixa de Christian per la segona volta, que serà molt dura, els objectius canvien. Ens vam centrar aquest primer any meu dins del club en fer una lliga fins on arribem i una bona copa, doncs veient la situació en la que estem ara, potser la lliga passa a ser el nostre principal objectiu.
Un apunt més del club. La setmana passada explicàvem aquí a Ràdio Sabadell que l'equip perdia una de les seves estrelles, Christian Rodríguez, que marxa a jugar a la primera divisió de Polònia. Preguntat per si des de la direcció esportiva de Natació Sabadell s'està buscant un recanvi per la baixa de Rodríguez, Jordi Marín reconeix que sí que s'està fent una cerca al mercat, però que no perdran el cap per incorporar ningú.
Hem preguntat per jugadors que hi havia possibilitat d'incorporar-los, però com et vaig dir, no ens hem tornat bojos. Veurem si els podem incorporar. A dia d'avui estem parlant amb un jugador, però pinta la cosa que no acabarà el club, així que Si no trobem cap jugador que s'adapti als paràmetres que nosaltres demanem, pues seguirem amb el que tenim, que tenim gent que ha demostrat que pot jugar més encara.
A la tornada de les festes, el club visitarà la pista de Lleida, equip que ara mateix es troba en zona de descens.
Gràcies, Oriol. Bon Nadal.
Bon Nadal, Pau.
Hotel Suís.
No deixem el futbol sala, en aquest cas passem a la branca femenina, perquè el futbol sala Sabadell femení passarà unes festes aparentment tranquil·les. L'equip que dirigeix Xavi Muñoz es va imposar aquest passat cap de setmana 3-6 a una pista complicada com és la del Màgic Sants, i amb aquests 3 punts les arlequinades se'n van a aquesta aturada al capdavant de la classificació de la Divisió d'Honor Catalana, compartint, això sí, la primera plaça amb el Mataró. Els dos equips tanquen l'any imbatuts amb un balanç de 7 victòries, volíem dir, i només 2 empats. Per parlar d'aquest primer trimestre de la competició tenim al telèfon l'entrenador d'aquest futbol sala Sabadell femení, el Xavi Muñoz. Xavi, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Veiem com arriba l'equip aquest final d'any, aquesta gran victòria a la pista del Màgic Sants. No sé si allò de... penseu que millor que no arribés a aquesta aturada i que seguís la competició, o agraïu també una mica el descans per encarar amb forces la segona part?
Agraïm el descans. La veritat, a nivell físic hem arribat al final d'any una mica cansades. La setmana última vam jugar a Copa, vam guanyar 2-3 a Sant Quirze, demanant l'hora. Aquí a Magic Sants vam remuntar un resultat de 3-2 als últims 10 minuts. A nivell físic i mental estem cansats, necessitem una parada tècnica, per dir-ho manera, per tornar a arrencar l'últim dat de temporada.
Entenc, per tant, que les noies durant aquest Nadal, màxima llibertat, no?, a l'hora de fer el que vulguin, i que ja es cremaran els torrons a la tornada, no? Que, sobretot el missatge, entenc que ha de ser que desconnectin, no?, que carreguin piles.
Sí, acostumem a fer-ho. Nosaltres a la pretemporada sí que l'apretem molt, intentem començar el màxim possible a la pretemporada, però per Nadal intentem donar descans absolut per recuperar lesionades i sobretot fer neteja mental.
A tot això, Xavi, arribeu a aquesta aturada empatades, ho dèiem, co-líders amb el Mataró, vides molt paral·leles durant aquesta primera part de la temporada, perquè més enllà de l'empat que vau protagonitzar contra elles, el cert és que la setmana que vau empatar, el Mataró també va empatar. Entenc que la valoració d'aquesta primera part de la temporada és positiva, i no sé si fins i tot indicativa que això serà una cosa de dos.
Sí, ja es preveia perquè al començar la Lliga vam perdre el Serós, que es va retirar, va pujar Linyola com a segon, i això feia que els que l'any passat vam quedar a dalt només quedéssim Mataró i nosaltres. Els que hem pujat aquest any no hi ha hagut cap equip de moment que hagi donat la sorpresa, i tot fa pinta de que serà una Lliga polaritzada, que amb tota la sinceritat del món no m'agrada gens, perquè et jugues un empat, et pot perjudicar, o el partit directe entre ells et pot perjudicar, o pots arribar ara mateix en l'estat que tenim, empat a gols en el gol average particular, que tot es decideixi amb el gol average general. És surrealista amb una lliga tan llarga que hagi de passar això. Però sí, sembla ser que pot ser polaritzada, i els partits, sobretot els de fora, amb rivals durs, és on allà no es pot perdre cap punt.
Per tant, no veus ara mateix cap altre rival que això, que ara heu començat a obrir una mica de bretxa, però que pugui estar també en la lluita fins a final de temporada, que, com l'any passat, que va ser precisament una cosa de 3?
No, sincerament no ho crec. O sigui, sí que penso que qualsevol equip et pot guanyar, pot empatar, eh? Això ho tenim molt clar. Hi ha equips com Sant Cugat que són molt irregulars, però quan juga contra nosaltres, quan juga contra Mataró, pot guanyar-nos qualsevol dels dos. Són jugadores molt bones, un entrenador molt bo, i pot passar, eh? O el Magic Sants mateix pot guanyar, i la Torrada també pot guanyar nosaltres, o a Mataró, o Casserres. Però un equip que sigui capaç de mantenir una regularitat com el que estem mantenint Mataró i nosaltres, ho veig difícil.
Per tant, entenc que molta incidència durant aquesta primera meitat del 2025 a l'aspecte mental, que serà més important que mai sortir concentrades.
Correcte, és el mateix que ens va passar la temporada passada, on el primer tram de temporada Glòries anava per davant, després ens vam posar nosaltres per davant, i ja hi va ser la persecució de 3, Linyola, Glòries, nosaltres, i fins la penúltima jornada, i fins i tot l'última jornada, segons el resultat que hagués passat, haguéssim pogut pujar nosaltres. Ens vam quedar un gol de pujar a plata entre 3 equips. i l'aspecte mental és el que va influir. Vam perdre la possibilitat, tenim l'experiència de l'any passat, per tant, crec que amb això tenim algo a favor en el sentit que hem viscut aquesta situació.
Les dues últimes, Xavi, et pregunto per aquesta Copa Catalunya. Ara em parlaves tu, que us vau imposar 2-3 a la segona ronda al Sant Quirze, esteu esperant rival a la tercera. És una competició que fa il·lusió, que potser fa una mica de nosa veient els objectius de la Lliga. Com l'encareu?
Bona pregunta. Depèn de la setmana, et diria que fa nosa, et diria que serveix, sincerament. El partit de Sant Quirze ens va servir perquè vam jugar bé, vam tenir l'afició que va venir al camp de Sant Quirze, està molt proper la cosa, i ens va donar molts ànims, a més vam saber aguantar uns mals moments, anímicament ens va anar molt bé, però podria ser que juguéssim una setmana o tinguéssim dues jugadores tocades i et diria que s'obre. Ara mateix, pues sí, il·lusió en tenim, perquè tenim ganes de passar la següent ronda, intentar jugar contra un equip dels de dalt a Can Balsac, però el dia, si em fan la mateixa pregunta la setmana de la Copa, potser et respongo una cosa diferent.
Doncs per si de cas te la tornarem a formular quan toqui. Dit això, va, Xavi, l'última, molt típica i molt tòpica, també en aquesta època, però a la carta dels Reis, al futbol sala Sabadell femení, què li heu posat?
Ui! Mira, potser et sorprendré, tant de bo pugéssim, però per mi la prioritat, ara mateix som 10 equips, un masculí i 9 femenins, un d'ells que estem creant, s'està consolidant d'equip de veteranes del club. M'agradaria que la temporada que ve siguéssim el mateix nombre d'equips, o tant de bo fossin un o dos més, que evidentment tant de bo pugéssim a plata, però els objectius nostres del club no són tant pujar el màxim que puguem, sinó créixer el màxim que puguem, perquè nosaltres entenem que d'aquesta manera és com es lluita a favor de l'esport femení.
Bé, en qualsevol cas, compartim, evidentment, aquest missatge, i pel que fa a la part competitiva esportiva d'aquest primer equip, tant de bo que el 2025 no sigui com el 2024, en què ens hem quedat allò, amb la mel als llavis. Xavi Muñoz, entrenador d'aquest futbol sala Sabadell femení, el mateix que ara li deia a l'Oriol Ferran, bon Nadal, bones festes i que gaudiu molt aquests dies.
Bones festes a vosaltres també.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minutets i seran les dues, una aturada nadalenca que ha arribat en mal moment pels principals equips de bàsquet de la ciutat, però no perquè travessin precisament una dinàmica negativa de resultats, sinó tot el contrari. Estem parlant de les millors ratxes de les seves respectives lligues. Per exemple, a la Supercopa masculina tenim el Club Natació Sabadell immers en una ratxa de 5 victòries consecutives. És la millor empatada amb la del Tecla Sala. L'últim triomf dels de Pol Velázquez va arribar diumenge a la pista del Ripollet per 83-94 en un partit que van tenir pràcticament dominat i controlat en tot moment des del segon quart. A destacar, per exemple, els 20 punts d'Oriol Collado, els 19 de Guillermo Baltà, els 17 i 10 rebots d'Eric González i, sobretot, l'estadística de Pau Ruzafa, que es va quedar a un sol punt de signar un triple-doble realment estrany de veure en aquestes categories. Va fer 9 punts, 15 rebots i 10 assistències.
Realment, si ens posem a recordar d'on venim, no? Això és el de menys, perquè fa 7 jornades anàvem 12, si no recordo malament, a 2-5, i aquell partit el perdíem de 30. Llavors, que ara falti un puntet a l'apartat estadístic per aconseguir cosetes individuals, sí, és el de menys, però és clar que alegraria, no?, que arriba un dia alguna fita d'aquest tipus, però no m'importa en absolut no haver arribat.
Recordava el passat Ruzafa, i amb raó, perquè al novembre el club estava enfonsat a la taula amb un balanç de només 2 victòries i 5 derrotes, i ara és 6è amb aquest balanç de 7-5 i amb un triomf, i a només un triomf de diferència, volíem dir, del tercer. La pregunta del milió, què ha canviat en aquesta setmanes?
En Pol va aconseguir fer un parell de canvis, de retocs en l'equip, i penso jo que això és una teoria meva, no? I és que a la jornada 1 vam apostar per un estil de joc en el que sortia a vegades, no?, de manera intermitent, però això, com que l'equip era nou i tal, crec que és per això que no sortia del tot bé
fins a la jornada, per això, a la jornada 7-6-7, que és quan comencem a guanyar i és quan tenim aquestes ratxes.
A la represa de la competició, els de Pol Velázquez rebran el Mollerussa a les Naus, amb el qual estan empatats a la taula. Parlem de les 5 victòries seguides del club, però és que un grau per sota, a Copa Catalunya, el Sant Nicolau endú 6. La desena del curs va arribar dissabte per 62-74 a la pista de l'Argentona, en un partit on els de Jonathan Ramírez van tornar a fer gala de la seva defensa. Només 16 punts rebuts a la mitja part, però això sí, gairebé s'emporten un ensurt amb el 53-56, faltant 5 minuts pel final. Al final, com diem, alegria, satisfacció per aquesta victòria i el tècnic Ramírez incidint en aquestes xifres defensives que estan sent realment espectaculars i que els han portat a encaixar, atenció, 62, 55, 33, 59, 38 i 62 punts en les últimes 6 jornades.
Me gusta recalcar mucho el aspecto defensivo porque esto nos da mucho margen de error en el plano ofensivo. Entonces, bueno, creo que el equipo, el otro día estábamos comentando y es lo que comentan los jugadores, ¿no? Decir, ostras, están divirtiendo defendiendo, ¿no? Es decir, entonces ya no es más allá de, ostras, qué suplicio defender, porque muchas veces el defender pues tiene su parte sacrificada. Pero bueno, ellos han entendido que a través de todo esto, al final el ataque puede ser mucho más sencillo. Obviamente, el ritmo anotador del otro equipo, al bajar tanto, pues anímicamente el equipo contrario también baja. Entonces, bueno, creo que estamos encontrando un equilibrio bastante bueno.
La mala notícia, entre cometes, és que els rivals no afluixen i continuen compartint aquestes posicions capdavanteres de Copa amb el Minguella i l'Artés, que també tenen el mateix balanç de 10 victòries i 2 derrotes. Ramírez creu que el panorama canviarà durant la segona volta.
Yo creo que la segunda vuelta será complicada porque hay algún equipo de los que está arriba que pierde algún jugador por el tema de 3x3 y demás. Vale, entonces, bueno, influyen muchas cosas. Nosotros ahora tenemos bastantes bajas por el tema de lesiones y demás, que nos lastra un poquito la rotación exterior. Bueno, el problema será la segunda vuelta, que creo que será muy dura, a la que aparezcan todas estas cosas, lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí veremos a ver qué. Pix ha quedado a 2 partidos aquí debajo, pero es un equipo tras joven y la verdad que juega muy bien. Y después sí que es verdad que ahí hay un escalón a 4 partidos, ¿no? Que hay otros equipos, pero bueno, que nos quedan muchísimos partidos, son 14 partidos lo que quedan aún, así que pueden dar muchas vueltas todo.
L'última jornada de la segona volta serà la primera del 2025 al Màgic Lau davant la de Paf, el penúltim classificat. I ho rematem amb la primera catalana femenina, perquè el Natació Sabadell també està immers en una bona dinàmica de resultats, 4 victòries consecutives, en el seu cas, la darrera 61-49 a les Naus contra l'Argentona amb un parcial de 23-13 en l'últim quart. Aquí, però, la classificació està força escapçada, perquè el club és 6è, amb 8 victòries i 4 derrotes. És cert que està a una victòria del tercer, però per sobre hi ha la Vall d'en Bas, que encara no ha perdut, i el Fontejau, que només han sopegat una vegada. Pep Aijón és el tècnic del club.
Sí que és veritat que Fontejau i Vall d'en Bas van més lleu, o sigui, van molt bé, perquè no han perdut cap partit, només un, ¿vale? Però, bueno, també els arribarà, eh? Jo crec que algun partit més perdran segurament a la segona volta. La lliga és molt llarga, i bueno, jo espero a la segona, tot el que és la segona volta, tenir molt millors resultats que a la primera. I hem tingut alguna patinada a la primera volta en partits ajustats que no ens ha sortit i hem perdut tots els partits que hem perdut, els hem perdut ajustats. Però bueno, esperem que a la segona volta poder-los treure, perquè sí que és veritat que cada vegada estem jugant una mica millor.
Doncs precisament, el 2025 pel Natació Sabadell femení arrencarà a la pista del Fontejau. I acabarem repassant informacions en format més breu. En waterpolo, 3 jugadores de l'Astralpool Natació Sabadell han estat nominades al Premi a Millor Waterpolista Europea del 2024. Són Bea Ortiz, recordem, també candidata a Millor Waterpolista del Món, i 2 reforços de l'estiu, l'hongaresa Rita Kesteli i la neerlandesa Simone van de Kratz. També hi ha la seva compatriota Sabrina van der Sloot, jugadora del club fins a l'estiu i amb el qual va aixecar la 7a Champions a la nova escollera. Ara vesteix, recordem, el casquet del Gouda, la seva localitat natal abans de retirar-se. I la cinquena nominada en qüestió és la grega de l'Olympiacos, Nicoleta Lefteriadou. Sobre el paper, Ortiz, la rubinenca, hauria de ser la gran favorita entre l'or olímpic i aquesta Champions per guanyar un guardó que ja es va endur l'any 2021. En el passat també el van rebre Judit Forca, Laura Ester, Maika García, Ani Esparo, Jenny Pareja. Les votacions estan obertes fins al dia 31 a la pàgina web de European Aquatics. A tot això, no oblidem que tant Ortiz com Paola Leitón i com la sabadellenca del Sant Andreu, Nona Pérez, es concentren amb la selecció espanyola a partir del dia de Sant Esteve, a Santa Cruz de Tenerife, per preparar la Copa del Món d'Alexandrúpolis. Serà el primer dels dos estatges que faran fora de casa. Aquest fins al dia 30, el segon del 2 al 5 de gener a Nàpols. La selecció masculina, d'altra banda, es concentra més a prop, a Palma de Mallorca, també fins al dia 30, i amb sis jugadors de l'Astralpool, Edu Lorrio, Óscar Asensio, Javi Bustos, Axel Corres, Jan Pérez i Fran Valera. També hi ha el sabadellenc del Juc Dubrovnik, Sergi Cabanes. La segona part de la preparació per la cita de Bucarest la faran al CAR de Sant Cugat del 2 al 5 de gener. En rugbi, les filadores del Sabadell Rugby Club van tancar l'any dissabte amb derrota al camp de l'Hospitalet. Les arlequinades van caure per un ajustat 29 a 17 i tanquen el 2024 quartes a la classificació de la primera catalana a només dos punts de les primeres, el filial del Sant Cugat. A l'Hospitalet, les filadores van arribar al descans 29 a 12 i, tot i no permetre cap anotació a la segona meitat, només van apropar-se al marcador ja amb el temps complet. A la tornada de festes de Nadal, aquesta fusió d'equips de Sabadell i Terrassa visitarà el camp del Poblenou barceloní, segones classificades. I en hoquei patins, el femení de segona catalana del Club Esportiu Hoquei Sabadell ha tancat l'any amb una derrota humiliant a casa per 0 a 23 davant un Sant Celoni molt superior. A la tercera masculina, en canvi, el sènior A va treure un empat a 2 amb rebús a victòria davant el segon classificat, la Sagrera, mentre que el sènior B, molt curt d'efectius, va caure 1 a 6 davant el segon equip del Torrelles. Un minutet i seran les dues, ho deixem aquí.
Hotel Suís.
Doncs això, només falta desitjar-vos bones festes, bon Nadal per part del Toni González, que és a les vies de so i de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà, dia de Nadal, tampoc demà passat, dia de Sant Esteve, no hi haurà programa. Divendres ens hi tornem a posar a la una amb el Sergi Parc, en aquest cas al capdavant. Que passeu bon Nadal, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.